Bon dia, passen 9 minuts de la una del migdia, comencem aquesta hora del vermut. Avui podríem dir una hora del vermut, aquesta primera hora del vermut del 2014, fins i tot podríem dir una mica en quadre, ens han faltat algun tertulià, fins i tot el tècnic ha tingut algun problema per poder vindre i no podem comptar amb els nostres tècnics habituals que esperem de cara a la setmana vinent i ens puguin tornar a acompanyar. I de moment, en aquest estudi de Ràdio Falset, m'acompanyen la Dolç Pellejà, bon dia. Adolf Pellejà.
Hola, molt bon dia.
I el Miquel Jardí, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon any a tots i també als nostres oients que han començat aquest 2014. I ho comencem en un dia, la veritat és que força carregat de fets i efemèrides. Sortint de la nostra comarca, suposo que, si no se n'ho ha assabentat, la xarxa en va plena, els mitjans en va plens, sembla que veurem un membre de la Casa Reial en un jutjat. La infanta Cristina i els seus advocats han decidit que no presentaran recurs per la imputació i anirà, com dèiem, no sé si el verb correcte és declarar, però sí que...
Sí, a declarar.
Declarar, doncs sí.
El que passa és que pot declarar per escrit, eh?
Veurem doncs, com s'acaba el fet és que la notícia d'ara, d'aquests moments, aquella mena de notícies que fa que els diaris ja s'hagin avui... ja s'hagin mort abans gairebé del passat una mica poc més del migdia, és aquesta renúncia a presentar doncs, recurs davant la imputació com ja va passar l'altra vegada. També, passant en aquests moments fora de les nostres comarques, s'està fent la inauguració d'aquest tricentenari del 1714 a Lleida, amb la curiositat que a la nostra comarca, si vas a la pàgina web del tricentenari i busques els actes, te'n trobes un i què hi ha passat, perquè va ser a la fira de Capçanes. Ja entrem en aquest detall. I també un apunt més, avui fa 75 anys de les tropes franquistes iniciaven l'ocupació dels pobles del Priorat, Falset cauria el dia 12 i els Guiamets el dia 13. Hem llegit un tuit del Manel Sales amb aquest apunt històric que també ens serveix per començar aquesta tertúlia d'avui. I a mi m'agradaria, però, posar com a primer tema damunt de la taula una dada, una xifra que coneixem aquesta setmana i que els explicàvem a l'informatiu fa una estoneta, que és el padró d'habitants del Priorat el 31 de desembre del 2013 era de 9.756, que significa que per tercer any consecutiu anem perdent població. Des de la URB sentíem el doctor Oliveres del Departament de Geografia comentar-nos que no era una qüestió que caldria preocupar-se, però m'agradaria preguntar als tertulians i també als oients que ens sentin. Per això tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, perquè ens comentin això. Ens hem de preocupar amb aquest descens de població del Priorat? Senyor Jardí, senyor Pellejà?
No, en principi no. Al principi no, perquè és el que parlaves abans, la infraestructura del Priorat amb la població que tenim ja és suficient i de sobres. I jo crec que en aquest moment hasta ens va una mica bé que hagi baixat una mica la població, perquè això seran més recursos per tindre més llocs de treball. En principi no hi veig cap problema, a menys que sigui molt alarmant, perquè clar, del 2010 que passàvem de 10.000 habitants han baixat més de 300 persones. I en un any han baixat 100 i pico, també. Però, bueno, que és un 5% aproximadament, ni això, no és preocupant per ara, almenys la meva manera de veure.
Adolf?
Jo per dir si és preocupant o no, crec que em falten bastantes dades, no? Perquè
sí,
tot això d'anar acompanyat de veure doncs, quina proporció de població envellida queda i tot plegat, no? També... Val a dir que preocupar-se, pues no, en tot cas, ens hauríem d'ocupar d'algo si fes falta, no? Però no sé què dir-te perquè, aviam, si queda població envellida, doncs queda més feina per la gent que queda amb edat laboral, no? És el que deia el Miquel.
La població envellida no s'ha mogut, eh? No s'ha mogut la població envellida.
Jo només de la població envellida, ja que demanem aquesta dada i estem en vies d'acabar de polir-ho per poder oferir-ho als oients dins dels formats informatius, hi ha dades de la Generalitat que apunten que el Priorat l'any passat, no hi ha dades actualitzades, pel que pot ser que fins i tot siguin del 2012. El Priorat és la tercera comarca amb més població envellida. Hi ha un rànquing que l'aprovem des d'Empresa i Ocupació, i el Priorat ocupa el tercer lloc en rànquing d'envelliment. O sigui que la Dolia fa bé de demanar aquest apunt, que sàpigues que va per aquí.
Sí, no, i de fet penso que és una cosa que no és una cosa nova, això de la població, sempre hem patit de tenir població envellida aquí, i llavors, clar, és, ho he apuntat altres vegades, no? O sigui, estudiar només un àrea específica com és el Priorat quan està immers en una àrea més gran, que seria, doncs, per desgràcia, l'estat espanyol o el que sigui, pues, tampoc no pot tenir massa rellevància, en el sentit de que, doncs, si tenim molta població envellida, pues, escolta, la gent que treballa, pues, a l'àrea de Barcelona, pues, serveix per pagar les pensions de la població envellida d'aquí, no? Llavors, per això no entenc que ens haguem de preocupar, tot i que, repeteixo, falten dades aquí, falten...
Bueno, però en general és un comentari, vull dir, ha baixat una mica la població, que ara calculava mentalment que no arriba al 3%, o un 3% aproximadament, no és preocupant.
No, bueno, jo suposo que en dades de percentatge la xifra és prou significativa, no?
Sí, però bueno, això ha sigut, doncs, també ha sigut a causa de la crisi, clar, els llocs de treball, pues, s'han anat perdent a tot arreu, aquí el Priorat també s'han perdut, i clar, molta... Lògicament, segurament que aquesta gent que ja no viu al Priorat, segurament que amb un tant percent molt elevat deu ser gent immigrant. No tinc les dades, però m'imagino que deu ser així. Sempre hi ha un jovenot de les nostres comarques que ha de marxar, doncs, per feina, però m'imagino que la major part és gent immigrant.
No, i si t'hi fixes en tot el que analitzem de la comarca, sempre hem de veure, doncs, que quan hi ha un moment de crisi, de contracció, sempre li afecta en menor manera a la comarca, no? que la resta del territori, i quan hi ha un moment d'expansió també li afecta en menor manera. No? Mm. Llavors, què vol dir això? Doncs que també tenim, dins dels altibaixos, pues, potser és una comarca que es manté molt estable. No?
Sí, molt normalitzada. Sí.
I jo crec que això és bo també, no? Perquè és una de les nostres pretensions, no? O sigui, mantenir-lo va d'acord amb lo del paisatge, amb la carta del paisatge, amb la pretensió turística, perquè, doncs, si més població implica més moviment econòmic, més moviment econòmic implica més indústria, potser no és el que volem nosaltres aquí, no?
No, clar, no. És que el Priorat té el que té.
A més, ens passa una cosa que també apuntava, perdona que talli, Miquel, el doctor Oliveres, és el fet, i ho deien des de Tarragona, perquè ens situem, ell ho comentava com una situació que pot passar, i és que realment passa, que és que gent que treballa al Priorat no viu, gràcies a que les comunicacions han millorat molt en els darrers anys. Ell parlava d'una situació molt concreta, de, per exemple, enòlegs que no tenen per què viure a la nostra comarca, tot i que hi treballin. Clar, computen fora, i per això tenim aquestes xifres. I vinculat amb això, la nostra comarca és una miqueta difícil d'estudiar. En una de les últimes tertúlies de l'any passat, l'Enric Calvo va apuntar, que estarem molt pendents quan surti, que des de primer que estaven estudiant el fet de que moltes empreses que estan ubicades al Priorat tributen fora perquè tenen la seu fiscal fora. Encara fa una miqueta més difícil a l'hora de dibuixar com és econòmicament el Priorat, com és realment. Estarem molt pendents també d'aquesta dada que demanava l'Adol, perquè trobo que és significatiu. Sí, pot no, ser significativa.
És el que deia, és molt difícil fer una anàlisi d'un espai concret quan està immers en un sistema més gran. I això és, però és, perquè igual hi ha empreses que tenen la seu aquí i resulta que tenen l'activitat fora, doncs... Clar, s'han de treballar totes les dades i analitzar-les. I llavors, o sigui, que vagi malament aquí, quan resulta que, o vagi bé, no? Però quan resulta que depèn de que si la carretera te l'han de fer des de Barcelona o des de Madrid, doncs de què et serveix anar molt bé aquí si el resto va malament? Jo penso que hem d'anar amb més consonància, no? amb la resta del territori.
Veurem si arriba aquesta consonància, i m'agradaria preguntar-vos un tema que també hem vist aquesta setmana, un tema que semblava que quedava molt lluny, el tema de Síria i la destrucció de l'armament químic, i sembla que podria acabar molt a prop. Ara les últimes notícies apunten que no hi ha cap oferiment, tot i que hi havia alguna notícia que deia que Constantí havien demanat poder tractar aquest armament. Com ho veieu vosaltres? Us agradaria que acabés aquest armament aquí? Ja sé que el plantejament és una mica malèvol, però al final venia a ser això.
Almenys, suposo que no ens agradaria. A la major part de la població no ens agradaria, perquè l'altre dia vam fer una entrevista a peu de carrer a TV3 sobre això, i la gent deia, bueno, escolta, és que a Tarragona ens ho carreguem tot, tu. El 70% de la producció elèctrica de les nuclears, tot això es produeix des de Tarragona, els parcs eòlics, etc. La indústria química que tenim a Tarragona, ja només ens falta això, ja. Que hem de destruir productes altament perillosos, perquè són armes químiques. Són molt volàtils, ha de ser una empresa molt, molt especialitzada, i la gent, clar, no els fa cap gràcia. Volem dir, escolta, que ho facin en un altre lloc, que nosaltres ja tenim prou porqueria, perquè ens importeu més.
A mi el que em va sorprendre, en un primer moment es va dir que la destrucció es faria en aigües internacionals, i clar, dius, si ja s'havia acabat, com és que ara sortim amb què s'han de portar?
No, perquè van dir que el primer sistema de desarme d'una arma química s'ha de fer en una indústria química, i després sí, després portar-les en aigües internacionals. Però el primer tractament de destrucció d'arma química s'ha de fer en una empresa. Química, clar. I el segon pas, llavors, siguem aigües internacionals, bueno, que es morin els peixos després.
M'ho pintes molt malament, Miquel.
Sí, home, no em fa cap de gràcia, això, tu, escolta. Jo crec que això, no sé, per què de fer cap aquí, això, a Síria? Què tenim que veure nosaltres amb Síria? En fi, una opinió particular. No?
A mi... En primer lloc, me costa entendre per què no es fa a Síria mateix. No?
Sí, ho he de dir, però no ho diguis jo perquè te diran...
Suposo que deu ser per qüestions d'infraestructura, per qüestions de seguretat i per altres qüestions.
I potser no estan preparats. Millor...
Llavors, feta aquesta reflexió, dius, on va parar? Pues resulta que unes també es fan a Alemanya, no? Ho he sentit a dir, no sé si és veritat o no. Llavors, penses, si a Alemanya ho fan... potser no és tan dolent, no? I és una activitat econòmica més, no? Perquè si no, ja no... A lo millor ja li tocaria fer-ho posar a un altre país, doncs, en vies de desenvolupament o el que sigui. Llavors no em preocupa tant. I també desconec el procés, no? Molt més que tu, Miquel, perquè jo sé que tu ja sabies que primer s'ha de fer una indústria química. Jo no sé realment...
El primer pas.
No sé si genera residus, si no genera residus, si es pot transformar. No, desconec tots aquests aspectes, no? Però jo suposo que quan Alemanya accepta fer-ne una part o el que sigui, pues que aviam, tot comporta el seu risc i tot té el seu perill, però també com per alarmar-se, aviam, una activitat més que es farà aquí. No. Confiem, vull confiar.
No, però la població diu, escolta, ja està bé, eh? A més que és veritat, tu, tota la porqueria ve cap aquí. Escolta,
no,
fem baixada aquí a Tarragona, tu. No ens fa cap tot, de la baixada que fa. Estem al sur, però escolta...
Ens fa cap tot i arriba a aquest tricentenari que s'està inaugurant ara a Lleida, i Mas, llegim el diari ara, crida a defensa Catalunya amb vots, com es feia amb fusells el 1714. Ni parlarem d'aquests vots, però a mi el que m'agradaria és que em valoréssiu el fet aquest de que tot va cap aquí a Tarragona, però a l'hora del celebrar poca cosa, perquè repeteixo, el Priorat, l'únic acte previst que havia en motiu del tricentenari del 1714 va ser el passat desembre a Capçanes, que es va fer, i no hi ha res més.
Però...
Val a dir que a la veïna comarca de la Ribera d'Ebre, almenys a la pàgina del tricentenari, no hi ha previst cap acte tampoc. Tot queda allà una altra vegada.
Però d'aquí a l'11 de setembre, que es farà exactament els 300 anys de l'ocupació de Felip Quinquè, suposo que sí que se'n faran moltes de coses.
No, si de planejades n'hi ha moltes. La qüestió és, fora de Barcelona?
Jo crec que també se'n faran per aquí. Sí, home, sí que l'associació El Carrasclet també farà alguna cosa, ja ho veuràs. Sí, jo ho crec, vaja, crec que sí. El que passa que ara Acabem de passar les festes de Nadal, m'he deixat reposar els turrons, i llavors ja començarem a pensar. I l'Assemblea Nacional Catalana també farà alguna cosa, clar que farà.
Pel que diu el Jordi, sembla que programat no hi hagi res, no? I ja hi ha un programa establert.
No, i on vas en les dades de la pàgina del centenari?
Perquè cau molt lluny, doncs, de setembre, les programacions encara hi ha molt temps de fer.
És l'any del centenari, del tricentenari.
Sí, per això, però d'aquí al setembre...
Si ja se n'han fet el desembre del 2013, vol dir que durant tot l'any, i avui s'inaugura, no?, oficialment la... La celebració.
A la Sau Vella de Lleida.
Vull també una recollida de signatures al pont de Falset.
Però és un altre tema, aquest. Sí. Un altre tema. Jo, pel que fa a la celebració del tricentenari, pues, escolta, torno a ser crític en mi mateix, i en mi mateix ho faig extensiu, doncs, a la nostra comunitat. No? O sigui, m'agradaria saber si algú d'aquí, del territori, s'ha esforçat mínimament per a contribuir a que a la nostra territori se fes alguna celebració, no? Perquè si dius, bueno, és que ho han volgut fer això, han volgut fer allò altre i no ens han deixat, o... Però clar, o sigui, el que no podem fer és estar aquí assentats esperant que ens vinguin a fer les coses, no? I queixant-nos quan venen a fer coses que no ens agraden. Jo penso que també hem de prendre nosaltres una mica les regnes, no?, del que volem i el que volem...
A més, això és indiscutible, clar. Però bueno, jo he sentit a dir des de diversos llocs diferents que sí, que es prepararan coses, i a la nostra comarca també. El que passa és que, doncs, això s'ha deixat, la iniciativa de començar a preparar el febrer.
Bueno, però
hi ha temps.
Estaria bé que si hi ha una comissió organitzadora i un...
Sí, n'hi ha diverses de comissions organitzadores.
Pues estaria bé que n'hi hagués una sola i que s'unifiqués tot i que n'hi hagués una mica de coordinació.
L'Assemblea Catalana vol actuar pel seu costat, que ho trobo correcte, Esquerra també voldrà pel seu costat, que també ho sembla correcte, i llavors també, doncs, bueno... L'Unió Cultural també actuarà pel seu costat.
Però per això hi ha una coordinadora, no?, que coordina tots aquests que volen anar pel seu costat i, doncs, per fer un full comú.
Però que coses que se'n faran, sí. És que l'11 de setembre, escolta, encara hem de tornar per mà, eh?
Ja hi arribarem. De moment hem d'afrontar el tema d'aquesta signatura demanant el vot. Abans, però, recordo que tenim dos telèfons per a aquells que des de casa també vulgueu participar en aquesta hora del vermut, en aquesta primera hora del vermut del 2014, en què ens hem trobat amb aquesta renúncia de la infanta, amb aquest inici del tricentenari, tot i que la nostra comarca, de moment, i tot i que el Miquel té moltes esperances de que al final hi haguin més actes, de moment l'únic que hi havia era el de la Fira de Capçanes. I els nostres telèfons són 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè també volem saber la vostra opinió. El senyor Jordi ha tret, abans que l'interrompís, aquesta recollida de signatures que venen a ser un vot, tal com explicava Roger Terrades en el moment de l'informatiu. Serà avui i demà al pont, i la veritat és que darrere hi ha el dret de petició. Jo pensava que era una iniciativa legislativa popular, però ja m'han corregit i m'han dit que no, que era que es basava en el dret de petició. Anireu a signar o ja heu signat?
Jo encara no he anat, no he tingut un dematí de bòlit, però hi aniré. Bueno, llavors qui ho organitza, això?
L'Assemblea Nacional de Catalunya.
L'Assemblea Nacional.
Bueno, el priorat.
No, home, perquè ja ho tenia entès així. No, és el que diem, és que el govern central s'ha de donar compte que això no és un assumpte polític, això és un assumpte que ha nascut de la gent del carrer. Tots els dos últims 11 de setembre que hem tingut aquí a Catalunya, i que s'ha mogut l'Assemblea Nacional i l'Òmnium Cultural i els pobles, l'Associació de Pobles per la Independència, tot això, és la gent del carrer, no ha sigut polític. El que passa és que, clar, sempre s'estan ficant amb el Mas, perquè, bueno, el Mas ha recollit la inquietud de la gent i l'ha portat damunt de la taula. I prou, però... Ara ja veurem com ho muntarem aquí a Catalunya perquè ens deixin votar. No, que ja ho sabem el que passarà si no ens deixin votar.
I aniré, suposo que és dret de petició a poder expressar la nostra voluntat.
Sí,
a...
clar. Que es faci... Que s'obrin totes les possibilitats i totes les vies per tal de que
ens deixin votar.
Els catalans puguin votar si volen ser un estat independent o no. I en el cas que l'estat espanyol no ho deixi, que aquesta petició i els vots que recull, les signatures que venen a ser el vot personal de cadascun, serveixin per que els electes, perquè si suspèn l'autonomia, doncs queda la figura dels electes, queda, no sé si de polítics, però el càrrec electe queda, amb aquest vot tinguin el suport de la ciutadania per declarar llavors unilateralment la independència, el que seria la DUI.
De totes maneres, deixem també un apunt, perquè o sigui, jo tot el que sigui tirar endavant doncs, cap al procés pues, m'agrada i estic molt content de la manifestació de l'11 de setembre de fa dos anys ja i la via catalana de l'any passat. O sigui, penso que són coses molt importants i glòries molt, molt grans. I aquest acte d'avui ja el veig una mica més... O sigui, no el veig tan, amb tanta transcendència, no? I perquè vaig sentir que resulta que aquesta recollida de signatures també és oberta a tothom. O sigui, pot passar un estranger...
Bueno,
sí.
En principi sí, però necessites el DNI perquè tingui validesa. I és una cosa que Roger Terrades va fer molta incidència. Si no hi ha DNI, no hi ha petició o document que inclogui l'adreça de la persona que signa. Si no hi ha, el carnet, per posar un exemple, el carnet de cotxe no val.
Sí, sí, no. I és important. I és important que es faci, eh? O sigui, però ja t'ho dic, potser m'hagués agradat que hi hagués hagut més transcendència com la que va... O tinc la sensació, no?, de que no hi ha hagut tant ressò com va haver doncs, en la Via Catalana o la manifestació. I està clar que això és important que es faci i s'han de fer moltes més coses perquè jo penso que ara que es debat lo de les cartes que es van enviar als diferents estats per demanar suport i tot, jo penso que la força més gran que tenim és la nostra la ciutadania, no? la voluntat d'exercir.
Voluntat ciutadana, no política.
I tinc la sensació de que pot haver gent que es refredi més aviat que altres, no? Perquè doncs, pensar que, o si som realistes, això ha emergit en un moment de crisi, de penúria per molta gent i com si s'haguessin agafat a un ferro calent, no? Perquè o sigui, també és... I si no ens volen a Europa, si ens posen més traves a Madrid, si tenim nosaltres la voluntat de...
Però si anem fora d'Europa, vull dir, és que jo també ho he dit moltes vegades, això no hi ha tantes pegues, ni Noruega, ni Suècia, ni Suïssa...
No. Aquest és un altre debat, no? Però,
sí, o sigui, sí, no ho són, no pertanyeixen a la comunitat europea i ben bé que els hi va, vull dir, escolta... No.
Okay. Això seria un altre debat, sí. No? Que si vols, o si el Jordi ho vol... Pues
ja el tindrem, ja, tranquils, no. ja arribarà. A mi, si simplement, perdoneu que us interrompi, però tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tinguem tots.
Digui'm, Gaspar.
Doncs mireu, soc el número 1, em ve firmat avui. Acabo, ho estic veient, l'acte que estan fent a Lleida, del començament de lo volgués celebrar alguna cosa als catalans i hi ha un acte meravellós a la seu antiga de Lleida. Sí. Hi ha totes les autoritats de Catalunya i és una preciositat d'acte. I jo, doncs, voldria dir, donem la cara, posem-nos plantats, posem-nos firmes, i el dia que hi hagi una manifestació en gros a la capital, diguem-ho així, però doncs els pobles, tots els que no podem anar a les capitals, fem acte de presència, que si ens amaguem no ens respectaran. I volem pau i tranquil·litat, però volem que ens tinguin un respecte com a fills de la mateixa família, però si no ens respecten com a fills, no es podem respectar en cap sentit familiar. Volem justícia i puguem decidir les nostres coses sense guerres. Jo me'n recordo de massa coses, fills, i porto dol dels dos costats, i no vull tornar a tot el que vam haver de passar. a veure si tenim coneixement i sabem, amb, fent acte de presència, fem-ho respectar i que el món se'n doni en compte de que els catalans volem pau i harmonia i que tothom tingui el pa de cada dia. Bon dia tinguem tots.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. Veurem com s'acaba aquest procés, que encara queda, doncs, de moment hi ha una data, que és la del 9 de novembre, hi ha aquest acte d'avui, que no només és aquí Falset, que és a tot Catalunya, aquesta petició que justament es produeix el mateix dia, que es presenta el tricentenari. Abans comentàveu el tema d'Europa, jo trobo que serà un dels vectors més importants d'aquesta qüestió i serà molt, molt interessant veure com van les coses i si realment preocupa tant a dia d'avui quedar fora d'Europa o no.
Home, però fins ara Europa ha sigut molt diplomàtic també, eh? És una qüestió interna de l'estat espanyol, vull dir, no es mullen, eh? Ni es mullen ni es mullaran.
És que jo entenc que la seva funció no és mullar.
No, per això mateix, però vull dir que almenys no s'han ficat de part de ningú. Perquè és una qüestió interna del país, vull dir, no ho han dit a cap moment, així com el Durao Barroso, alguns va mig amenaçar que sortiríem de la comunitat i que no sé què, que no tindríem dret a les subvencions, i va ser una mica, perquè llavors va ser l'ofensiva diplomàtica del govern espanyol, que va avisar totes les ambaixades, que no s'apoyés el projecte català, clar, vull dir, això va tenir les seves conseqüències. Però ara que les aigües tornen a estar una mica més tranquil·les, veig que des de la Comissió Europea diuen, bueno, ja us ho fareu, tu.
Tranquil·les, eh? Miquel?
Europa.
No ho sé, jo no ho tinc tan clar.
Jo no, no
una mica més tranquil·les. No? Perquè almenys les últimes declaracions dels dirigents europeus han anat més tranquil·les que fa uns mesos. Eh?
El Banc Central Europeu no massa.
Ah, bueno, el Banc Central Europeu. I, aquí, i també teníem un representant espanyol allí, eh?
No, bueno, però jo, pel que fa a si Europa o no Europa, jo penso que quan fan alguna manifestació, que no es posen de cap part, realment, i és el que tothom tenim tendència a fer, és mirar el propi melic, no? Llavors, o sigui, a Europa no li va bé que hi hagi un procés separatista dintre d'un estat membre, no? Perquè és el que...
No, clar, això tindria problemes, però bueno, escolta...
I la gent no en vol de problemes i no el finya. Llavors, a l'hora de jo posicionar-me, de si vull estar en un estat independent malgrat estigui fora d'Europa o no estigui fora d'Europa, jo penso que s'han d'assumir riscos, no? I s'ha d'estar disposat a pues, si convé, estar fora. Jo. I no sé si jo ara votaria l'adhesió a la Unió Europea. Val? O sigui, el seu dia potser sí que l'hagués votat, ara potser no. Per què? Doncs perquè ara som, o amb les xifres que tindria Catalunya, seríem un estat contribuent net, no? O sigui, llavors, de lo que volem marxar d'Espanya, o sigui, resulta que anirem a parar pues, a Alemanya, no? O sigui, jo suposo que la gent que defensa la permanència a la Unió Europea pues, diu, bueno, vale, potser hem de ser contribuents, però això és el que ens portarà el progrés aquí, el comerç amb la resta de països de la Unió Europea, que és també el que fem amb Espanya. Vull dir, no. Anàvem allí a el viatjant català que anava a Extremadura a vendre camises i comprava, i vull dir, és una mica el mateix sentit.
Però dins de la Unió seria en veu pròpia, que ara és en veu d'un altre.
Però dintre Espanya també, amb més o menys, bueno, dins la dictadura no, però amb més o menys mesura també tenim veu pròpia. Convergència i Unió, sí, sempre ha sigut la tercera força al Congrés de Madrid.
Sí, però no ens han escoltat mai els catalans, vol parlar més això? Que no.
I vols dir que ens escoltaran a Europa? La Merkel, si no escolta Espanya, escoltarà Catalunya?
Bueno, però és el que deia jo, a mi no em preocupa tant, no està tan enter de la comunitat econòmica.
Exacte,
europea.
Exacte, és el que venia a dir jo.
Perquè és el que dèiem abans. Si Noruega, Dinamarca, Suïssa també són a Europa, el que passa és que no estan dintre la comunitat, i què? Ben bé que els hi van aquests països, tu. Suïssa és un país molt semblant a nosaltres.
No, la qüestió
però
és
amb una
que...
història molt diferent, eh? Compte amb l'exemple suís, que jo li veig bastanta trampa.
Bueno, i Noruega, i Suècia, i bueno, esclar, no, a veure, les cultures no són les mateixes, però vull dir, hi ha hagut països que no s'han anexionat a la comunitat europea, i no ens hi ha anat pitjor, eh?
No, i tens el Regne Unit que pues, no comparteix la moneda.
Sí, però... aquest sempre, aquest ha sigut el més llest de tots, aquest sempre.
Però jo aviam, quedar fora de la Unió Europea, jo suposo que fàcil per nosaltres no ho serà. O sigui, si quedem fora. Ara hem d'estar disposats a assumir riscos i també, ja ho dic, molt pro-europista ara no ho soc, perquè, escolta, sento que hi ha poca coherència entre voler deixar d'estar de mans de Madrid per haver d'estar de mans de Berlín, no? Perquè a Espanya, les polítiques últimes que s'han fet a Espanya és el que ha dictat el govern de Berlín. I pobres ells que no ho fessin, a més, no? Igual que Grècia, igual...
Sí, si no, el que diu la Merkel va a missa.
I espereu el que ve, perquè es parla molt de que continuarà la devaluació de sous. Ja ho apunten més d'un i més de dos economistes, no pel que les declaracions de que arribin d'Alemanya o d'Espanya, sinó per la lectura que es pot fer dels números que hi ha en aquests moments.
És que si vols quedar... Si quedes fora de la Unió Europea, a més, o sigui, la devaluació dels sous també l'hauràs de tenir, i també més justificada, no? Perquè no tindràs l'empara de tot un conglomerat de països que comparteixen un sistema econòmic. I llavors, o sigui, per ser competitiu amb la resta del món, per ser com Noruega, per ser com Suïssa, per ser com els altres països que estan fora, tu hauràs de ser competitiu per aquest comprim productes. No?
Amb això comptem? Llavors, això ho tenim molt estudiat,
això
també.
Compto molt amb la nostra cultura, la nostra forma de ser, i que som un país que sempre ens hem esforçat, i llavors a mi això no em fa por. No vol dir que les coses vagin fàcils, vol dir que hi haurà moments de sacrificis i moments de realment de passar-ho malament.
No, i si ja ho sabem que no és fàcil, és com muntar una empresa nova, això. És clar, has d'assumir riscos.
Però de totes maneres, el més important que penso jo és que te poden fer veure... I és el que deia, d'anar a especular, no? O sigui, hem d'estar disposats a que passi el que passi, no? Nosaltres, com a estat independent, desvinculat, almenys de les polítiques dels dictàmens que es facin des de Madrid, no? Però, a més, o sigui, especulant, que no cal tenir un compte a l'hora de prendre la decisió, és... A Europa no li interessa que Catalunya surti fora, perquè, com dèiem, és un estat contribuent. Ara, tampoc li interessa que Catalunya se separi d'Espanya. Llavors, no es podem trobar en un moment donat que facin servir la carta o la bassa de dir no les normes no permeten que Catalunya o que un país, que una part d'un país se separi del seu país i quedi annexionat automàticament a Europa. Però jo suposo que faran això, o jugaran aquesta bassa, per a mirar de convèncer-nos o per a mirar de distreure'ns de l'objectiu de ser independents. Ara, una vegada nosaltres no ens deixem distreure per aquest tema, la voluntat política de que Catalunya, si surt de la Unió Europea, l'endemà torni a entrar, jo penso que està allí al damunt de la taula. Ara, és el plan B que poden tenir.
No, això l'altre dia ho va dir un comissari de la Unió Europea, això, que Catalunya, si se separés, automàticament quedaria fora de la Unió. Però si ho demanés, entraria de seguida.
No entenc de dret a europeu, però crec que ja fa uns quants anys que funcionem sota directives europees i que tota o bona part del corpus legislatiu està en base a les directives europees. O sigui, d'acord, podem sortir, però és que ja estem funcionant amb les normes marcades per Europa. O sigui que sí, potser sortirem fora, però és que a la que demanem entrar no necessitarem un temps per adaptar-nos, perquè ja estem funcionant com ells. Això a nivell molt
això
bàsic.
Això ho va dir el comissari, que no recordo qui era.
El problema més gran, també ara parlo per parlar, no? Però, i amb tots els respectes per la gent d'Espanya, el problema més gran que poden tenir és amb quedar-se en un país, Espanya, sense el territori de Catalunya. Aquest potser és un problema més gran que potser pues, Espanya seria un dels països... Pues, dels pitjors, no? Com Grècia o... No ho sé, eh? I ja t'ho dic, amb tots els respectes per la gent, no? O sigui, amb números a la mà.
Amb números a mà, amb la mà, Catalunya és el 17,6 o alguna cosa així de l'economia espanyola.
O sigui, el problema no és de territori, és de PIB.
Sí, i un 17,6, per exemple, que Extremadura no arriba al 5, doncs imagina't, I Andalusia no arriba al 8 i és el doble de gran que Catalunya. Llavors vas mirar les altres regions, Castella, La Manxa, dius, però clar, si no es produeix res en aquestes regions, pràcticament. I si treus Catalunya, el País Basc i la part de València...
Veurem què passa, ja tindrem temps d'analitzar aquestes dades. D'aquí al 9 de novembre queda molt. De moment crec que a nivell parlamentari la propera cita important és el dia 16, en què es presentarà formalment la fórmula que es demanarà, o es demanarà oficialment a l'Estat que transfereixi la competència per tal de poder realitzar la consulta. A mi el que m'agradaria, però, és, i permetem que tornem a casa nostra, un tema que veiem, una qüestió que hem tret a l'informatiu d'avui, no és nostra perquè és un debat que vam fer al diari Ara, però jo recomano molt als oients que, si poden, ho busquin. No està allò a la primera pàgina web de l'Ara, el que es diu la home, però busquin, perquè hi ha coses molt interessants. Hi ha, just al començament, unes declaracions de Jordi Puigau que hem agafat a l'informatiu, repeteixo, aquest debat de l'Ara, que és que parla de que hi ha d'haver una renovació, però no a Catalunya, a Espanya, no. Ell parlava del priorat. I la veritat és que a mi personalment em van sorprendre, perquè és potser una de les primeres vegades que es comença a parlar de que no de manera directa, és una interpretació que jo faig de les paraules de Puigau, que és que comença a ser hora de que deixem de parlar del boom del priorat i busquem una altra... Ell parla, fa servir la paraula revolució, fins i tot. S'ha acabat el boom i hem de començar una altra cosa. Aquest 2014 esteu d'acord amb les paraules, o almenys en l'esperit de les paraules de Jordi Puigau?
Home, no sé pas a quin boom se refereix, quina revolució.
Boom del priorat.
Home, sí,
l'auge que vam tindre vinculat al sector vitivinícola.
I renovació, sí, en quin aspecte?
Canvi.
De gent, de
generacional, ell parlava...
I quina alternativa tenia? Home, canviar la gent sí que es pot canviar.
Per imperatiu biològic, que es diu. Sí.
però
falta la voluntat i en aquest... I una, repeteixo, una afirmació... clar i català de dir cal que hi hagi una regeneració, sí. Potser és la primera vegada que se sent, o almenys jo la primera que la sento públicament.
Bueno, la regeneració, si es refereix al món polític, sí, perquè hi ha alcaldes que porten
també a nivell
porten 400 anys als ajuntaments, no? Però la revolució, a què es refereix? Perquè clar, nosaltres tenim...
Canvi, sobretot, jo entenc que venia a vincular al canvi, cal el canvi generacional.
Bueno, això sí, això estic totalment d'acord. Ara...
I no només polític.
Però, per exemple, una revolució, nosaltres al Priorat tenim el que tenim. Vull dir, nosaltres no ens hem de basar en el vi i amb la mica de fruita que tenim i l'oli. Vull dir, no, quina revolució hem de fer?
De discurs, potser. De dir, hem de fer el que hem estat fent, però li hem de donar un nou impuls. Podria ser.
Home, jo crec que s'han fet molts esforços per donar impulsos al Priorat, eh? Ara, si se'n poden fer més...
Des del territori, Miquel, no estem parlant de que ens vinguin...
No, des del territori, des del territori. Home, jo sé que molta gent s'ha mogut, ara, si n'hi ha hagut prou o no, jo no sóc jo, no estic al món del vi ni de l'oli, però jo sempre he llegit molt sobre aquest tema. No sé si es podria fer més, potser sí. Ara, revolució, quan hi ha revolució, vol revolució industrial sobre què?
No, home, industrial... Ah. És complicat aquí, però sí. No d'impossible.
Sí. Jo suposo que per fer un canvi... revolucionari en el bon sentit de la paraula, eh? O sigui que revolucionari tot. Primer necessites un projecte, no? Perquè, o sigui, dir, bueno, el que ja no vull i trenco en tot, no, hi ha d'haver un projecte al darrere, doncs, per altre endavant, no? Per a trencar amb el que s'ha fet fins ara i fer algo nou, no? Perquè el que no pots fer és, si no saps el que faràs, pues començar a trencar
coses. Sí, però aquí, clar, és el que diem.
Llavors, revolució, i per això sóc més partidari, doncs, de seguir una evolució, no? Una evolució que a lo millor et porta a un lloc molt diferent al que estàs ara, no? I que no té res que veure, però que hi hagi una raó de creixement. Per qüestió de les persones, pues, escolta, els canvis generacionals se produeixen quan hi ha algú que truca a la porta i dius, tu surt que ja vinc jo, no? I potser això... Jo no dic que no convingui, no, però el primer que fa falta és això, no? O sigui, que hi hagi gent amb interès, amb empenta o amb ganes de tirar endavant coses noves i que realment pues, diguin, jo vull tirar-ho endavant, doncs pues, vinga, pues, endavant. Tu ja has fet el que havies de fer, doncs pues, entro jo, no? Si no hi ha ningú que estigui, que no ho sé si és o no hi és, eh? Però si no hi ha ningú que estigui demanant-te pas, doncs pues, escolta, pues, prou que fan els que hi han de ser-hi, no?
Això és veritat. Hi ha poca gent també que demani pas, eh? Aquí a casa nostra, el Priorat.
Jo això ja no ho sé.
Home, jo com que tinc converses amb alcaldes i tot això, doncs clar, diuen que gent jove que s'hi vulgui ficar, doncs més aviat no, o més aviat poca. Bueno, és el que passa quan has de fer una llista electoral, que trobes els tres primers però els altres vuit, no hi ha manera de trobar-los, és que és clar, és normal això. Mm-hmm.
Val a dir que aquest és un fenomen que ja des del 2011 en l'enquesta de valors europea ja es va publicar, es va veure, i fins i tot va ser titular de dir la gent, o sigui, ha vençut l'individualisme, cada cop mirada més per ell, i les qüestions col·lectives pues, és allò de que no
i això ha sumat al desprestigi que té la classe política encara més, i sumat a que s'ha de treballar sense cobrar encara més.
Ah, però tampoc és això, eh? Tampoc.
No és això, però aviam.
Hi ha molta gent, o sigui, mires colles que diries, també, o sigui, fent-me autocrítica, eh? Diries, mira, per aquesta colla d'aquí no donaries un duro o el que sigui.
No, tampoc és això, tampoc
no participen
és això.
En res.
Hi ha gent, pues, escolta, hi ha gent jove molt vàlida. Molt.
Entre ells resulta que, si aprofundeix una mica, pues, s'organitzen, són solidaris els uns amb els altres, s'ajuden i dintre del seu col·lectiu, potser el problema que hi ha és que no encaixen amb el model societari que tenim i ni ells fan res per a voler-hi encaixar ni el model que hi ha és prou atractiu per a que vulguin fer res, no? Però
en poques paraules ho has dit exactament el que estava pensant, clar, vull dir, és que
però tampoc de dir, no, és que la gent se'n despreocupa, no, simplement realment
no, perquè no els agrada el tema, i a més jo conec colles de joves que són molt vàlids en molts aspectes, però en general la política no interessa. I menys la política municipal. I menys la política d'una comarca com la nostra, petita, que és pencar i no cobrar. No, és veritat, les coses s'han de dir tal com són. Perquè es penseu que hi ha alcaldes que porten des del 78 a l'Ajuntament. Perquè no hi ha ningú que el vulgui seguir. Si això passa amb les associacions, i passa tot arreu, quan convontes una junta nova, no es presenta ningú. Clar, això que és...
Clar, i hi ha el problema de la imatge, no?, que ha comportat. O sigui, ara suposo que en temps del Plató la política era una cosa pues, com que podia omplir molt i que permetia doncs, desenvolupar la persona.
Ens han tornat un quant segles enrere.
Era cosa de quatre, Adolf. Jo sí. No la posaria d'exemple perquè sí. La tenim molt idealitzada sí. I era cosa de quatre que podien.
Sí.
Almenys ara... se suposa que tots partim d'una igualtat de drets.
Sí, però jo, per exemple, en l'ensenyament, no? Sentes molts professors que et parlen de dir és que l'ensenyament en mans dels polítics pues, va com ha d'anar, no? I t'hi pareix a pensar, però clar, és que algú ho ha de fer, la política, no? Potser ha de ser algun professional de l'ensenyament que es posi a fer la política, però aquest rebuig tan dràstic contra... I l'entenc, perquè déu-n'hi-do molts polítics el que han fet, no? I potser... No sé si tenen coratge ara d'encara fer, no? Però déu-n'hi-do els abusos que s'han fet, però, clar, és que hi ha d'haver una assumpció de que moltes coses les que es fan, moltes decisions que s'han de prendre, pues, impliquen el concepte política. Llavors, o sigui, la gent... Quan una mare a casa decideix que els nens vagin a dormir a les 10 o vagin a dormir a les 11, realment està fent una forma de política i és això el que s'ha d'entendre.
Sí, bueno, clar, és, si ho volem comparar, tot al final ho és política, però estem parlant de bons polítics o mals polítics. Estem parlant d'això. Fins els mestres d'escola són polítics, qualsevol gestor és polític.
Bueno,
bueno,
jo trobo que és fer arribar la definició en llocs que potser
no perquè la gent que pren decisions són decisions polítiques, el que diu ell. Una mare pot decidir que vagin a dormir a les 10 o a les 11, és una decisió interna de la casa.
Jo entenia i entenc que la gestió és la gestió de la cosa pública.
Sí, home, clar que
tots,
sí.
Clar.
Sí.
Una casa és allò. Cadascú a dins de casa seva que faci...
La política que vulgui. Eh? Acabarem parlant de política.
Sempre n'acabem parlant, Miquel. No sé què passa, que sempre...
Acabem... És el pa nostre de cada dia.
Pues la veritat, després de sentir-vos, jo em quedo una mica en que tenim un problema. Tenim un problema aquí i a tot arreu, perquè veus que no hi ha aquest relleu que s'està demanant o que hauria d'arribar, que no arriba. I això jo entenc que és tot menys bo.
No arriba amb quantitat. Hi ha gent que sí, però no, amb quantitat no. La gent jove està molt despolititzada.
No, que jo penso que el relleu hi va seguint, perquè el mateix Jordi Puigeu pues no és, és relativament nou, no? Ja, sí. Bueno, ja fa uns anys que ja està, però...
Home, clar, és que m'alegria que no haguessin relleus, però...
I encara s'hi va col·locant gent jove. El que no hi ha és una visió de canvi dràstic i canvi brusc. És aquí el problema, no? I llavors, o sigui, que el qui entra, qui el releva, una persona que releva amb una altra... la releva i realment la releva per a continuar seguint la mateixa estructura.
Sí, segueix el mateix camí, sí. Sí, sí. Però no, s'ha de buscar, pues, amb el bon sentit de la paraula, més polítics revolucionaris, bons revolucionaris, canviar les coses. I sobretot honrats. No? Perquè ara tot això que ha passat del Sacyr, ara resulta que els directius tenen diners a Suïssa, que estan embolicats en Bárcenas, bueno...
I jo diria que hi ha tot una... Hi ha d'haver una regeneració important i com més aviat millor, perquè
sí,
tot
sí,
el
no,
que hi ha mirant endarrere és bastant gris fosc tirant a negre.
Sí, i deplorable, sí.
Jo penso que comença per un mateix i el que hem de mirar és la regeneració cultural, no amb el sentit del folclore, sinó de la nostra manera d'organitzar-nos, no? I d'entendre-ho.
Veurem com ens entenem la setmana vinent, que serà la tertúlia de l'encamisada. Agrair, com no, al Miquel i a Adolf que han participat des dels estudis de Ràdio Falset, també al Gaspar, que ha intervingut via telefònica. Repeteixo, nosaltres hi tornarem la setmana que ve, la tertúlia de l'encamisada. No hi falteu. Com sempre, gràcies per la vostra atenció. Adeu.
Adéu.
Adéu, bon dia.